L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, formes de meditar. Amb el mestre Swami Satyananda Sarasvati. Benvingut, Swami, ben retrobat. Gràcies per tornar a l'ofici de viure.
Un goig estar aquí.
I per tornar a Catalunya, també.
Sí, sí, sí.
I l'Alexis Racionero. Alexis, benvingut, ben retrobat.
Hola,
gràcies per ser vosaltres, que acaba de publicar Sendes de meditació, bases i formes de meditar, que surt en un moment en què la meditació s'ha convertit en una moda. Hi ha molta demanda de meditació, però també tenim tanta informació al voltant de la meditació que moltes vegades costa destriar el gra de la palla. No sé si t'hi has trobat una mica o si l'objectiu també del teu llibre era contribuir a aclarir els diferents tipus de tècniques de meditació.
Bé, sobretot, bueno, jo en primera instància, recordant a l'Òscar Pujol i com explica la ment des de la introducció dels Yoga Sutras de Patanjali, penso que estem en el temps de la ment dispersa o embotada, i que ens costa molt estar amb la ment enfocada i ja no diem la contemplativa, no? Llavors, bueno, l'objectiu del meu llibre una mica és treure la por i també els dubtes respecte al que és meditar, no? Perquè segons com es pensa que meditar pot ser una cosa mística, estranya i fins i tot esotèrica, i jo sóc defensor d'aquella idea que al final meditar és trobar una forma d'estar amb un mateix, no? I seure i poc més.
Swami, faria seva aquesta definició?
Sí, trobar una forma d'estar amb un mateix sempre que un mateix no sigui el personatge. Si anar més enllà, anar al gran espai que sempre està present, que no en som conscients, però que sempre està present en nosaltres.
Recordo la primera vegada que vam parlar sobre meditació amb Swami Satyananda Sarasvati, que va ser l'ofici de viure de TV3, en què ens van acompanyar Berta Meneses i Vicente Merlo, i ja al·ludia Swami en aquella època a aquest espai interior que no ha canviat. O sigui, aquest espai és el mateix ara que quan vam enregistrar aquest programa.
Aquest espai no canvia mai, és el mateix en tots nosaltres, un cop anem més enllà del món psicològic, el món emocional, el món intel·lectual, el món conceptual, i anem amb un silenci que és existència i goig. I això seria la fita de la meditació. Però, tal com diu el nostre amic, no és tan fàcil accedir aquí, sobretot si tens una ment dispersa, que sempre està en el mòbil, amb els mitjans de comunicació, que no entén quasi què és no pensar. Llavors, aquesta ment, per fer aquest salt, no és fàcil. I a vegades hi ha tècniques i mitjans que, si estrictament no serien meditació, són conductius cap a l'espai meditatiu. I això penso que és molt important, que hi hagi mitjans, que possiblement és aquest llibre de
l'Alexis.
Sí. L'Alexis expressa aquests mitjans cap a la meditació.
Sí, jo amb el que diu el Swami també voldria recordar un programa que vam fer fa temps sobre Satchitananda, i penso que una mica és això, no? Que amb la meditació el que vas fent, la gent es pensa que ha de fer coses, i més aviat el que has de fer és desfer i deixar de fer, i el que vas fent és treure capes de personalitat, d'ego, i treure fronteres i límits, perquè estem envoltats de fronteres que hem construït amb la ment dialèctica. I finalment, quan un va traient aquests murs, el que troba és aquest espai, que és l'energia vital, que és com hem arribat al món amb aquesta Satchitananda, doncs és que la nostra veritable essència és el goig, no? I fins i tot és l'origen, i és on estem fosos amb l'univers. I això pot semblar molt místic, però és que al final és que tots som partícules, tots som energia, tots som natura, i quan medites i vas cap a dins, finalment, doncs això no és per anar al teu personatge. Com a molt, és per anar al teu personatge essencial, que és aquell que estava connectat amb la natura quan va néixer, no?
De tota manera, hi ha persones que s'apropen a la meditació, Alexis, senzillament perquè volen estar millor, perquè volen viure més relaxades, no? Amb més calma mental.
Clar, jo per això en el llibre he fet uns apèndics, que és una mica així, de dir meditacions per quan estàs emprenyat, meditacions per, per relaxar-te, meditacions per càrrega energètica. Jo estic donant sessions de meditació amb un senyor important, que no puc dir, però gran, i m'agrada molt treballar amb la gent gran, i de sobte aquest senyor, de fet li dedico el llibre, està a l'entrada del llibre, i em deia: es que hoy estoy enfadado, hazme una sesión para quitarme el cabreo, no? I a vegades, clar, a la quotidianitat tenim necessitats necessitats, no? I la meditació també hem d'entendre que no només ens baixa i ens calma, sinó que també ens pot donar energia i es pot enfocar a diferents coses, no?
Sí, ara en aquesta època que dèiem, no? De ment dispersa, que comentava l'Alexis, en què hi ha tanta oferta en relació a la meditació, hi ha alguna pràctica, alguna tècnica en concreta, perquè de fet estem parlant de tècniques, que defensi més o que sigui més útil, segons el punt de vista de Swami?
Bé, més que... hi ha tècniques, ara ho comentaré, però si ens donem compte, què passa? Que l'univers ha deixat de ser sagrat. La gent viu en un univers material on ha de lluitar, està sempre en conflicte, una personalitat que es troba sempre fregant amb les altres activitats, amb les altres personalitats. Llavors, aquesta ausència de sacralitat fa que el concepte més essencial de la meditació l'hem perdut. Llavors, per això, moltes vegades a Occident s'ha de fer aquesta concessió de donar tècniques per anar recuperant la sacralitat d'aquests ioguis que sabien que l'univers era sagrat, que ells eren l'essència de l'univers, que l'univers era la projecció de la seva ment, que tot estava en ells i que volien reconèixer això, tranquil·lament. Clar, a la persona d'avui dia, què li passa? Que estic enfadat, que estic nerviós... Sortim de la perifèria. I el que es tracta és d'anar cap al centre, recuperar el nostre centre de sacralitat absoluta.
Clar, perquè probablement aleshores aquesta persona, Alexis, que se sent tan enfadada, no?, o que en aquell moment està enfadada, viuria aquesta emoció de la ràbia d'una manera molt diferent.
Sí, i el que està dient el Swami també, el que és, que això és el que sempre recordo jo del Raymond Panikkar, no?, allò de l'home sense espiritualitat s'ofega i estem ofegats. Però és que, a més, a l'haver perdut aquest univers, la sacralitat, hem perdut Bhakti Yoga. I Bhakti Yoga és la devoció, el sentit de la devoció. I això és molt més important del que ens pensem, no? Perquè la devoció és posar el cap per sota el cor, és lliurar-se, entregar-se, donar-se'n a alguna cosa, no? I només ens donem a nosaltres mateixos i a lo material. I això és el que ens encabrita i ens emprenya contínuament, no? I viure amb la devoció o amb la bodhicitta, que és l'amor incondicional, pues, per tots els éssers i així, canvia l'estat.
Hem esmentat el llibre de l'Alexis, Swami Satyananda Sarasvati té diferents llibres en què en parla de la meditació d'una manera i d'una altra, en relació al ioga amb majúscules, publicat per Kairos, o bé un altre, Ment, Meditació i Silenci.
Sí, sí.
No sé fins a quin punt el silenci és indispensable per meditar, Swami. Estem parlant del silenci interior.
El silenci seria cap aquell espai sagrat en què la meditació em porta. Jo com a sec, una persona se sent a meditar i hi ha les onades de la seva ment. Però a mesura que la seva experiència meditativa avança, o ell va agafant claretat que una cosa és la ment i que ell és silenci, o una altra, que la seva ment es torna silenciosa. Quan la ment es torna silenciosa, el meditador desapareix. Mm. Quan el meditador desapareix, aquí comença la meditació en majúscules. Comença el que es pot dir el samadhi, l'estat de transcendència, que em reconec com algo que és molt més gran que aquest cos, aquesta ment. Si m'estic coneixent a mi de veritat, no al Swami Satyananda, no a l'Alexis, no sinó conec el que sóc. Quan torno d'això, hi ha un impacte en mi, un impacte de llum, i jo començo a canviar. I aquí veu tot un procés de canvi.
És possible que els mortals normals i corrents tinguem samadhi? Visquem aquesta experiència?
Els mortals normals i corrents, si no tinguéssim samadhi, moriríem ràpidament.
En quin sentit? Què vol dir?
Samadhi és aquell moment en què la ment para. Quan tu puges a una muntanya, has arribat a dalt, has assolit, i veus tanta bellesa en aquell instant, hi ha un instant com especial, o trobes un amic i l'abraces, hi ha un moment en què la ment queda, es para. I aquest moment és el goig que tu ets, puja i s'expressa. Aquest goig és inevitable, estan tots.
Veient un gol del Barça, o sigui, l'Alexis, que és especialista també en aquest tema...
Jo crec que sí.
També sí. És possible?
Hi ha una combinació també de el desig de guanyar i tot això, però darrere d'això hi ha un moment...
En aquell instant,
de gol! Oh!
Sí, és culer, vostè, Suami? No, va. Alexis, tu també acabes de publicar un llibre en relació al Barça,
sí, sobre el mètode Flick i l'entrenador del Barça.
Aquí no ho toquem, però...
No, però recuperant el que estàvem dient, jo justament volia parlar que una forma molt pràctica de sortir de la ment, per mi, dins de les formes de meditar, una que m'agrada molt i que potser és influència del meu pare i el meu avi, que estaven molt connectats amb la natura, és simplement anar i contemplar la natura. O sigui, anar i això, mirar al cim d'una muntanya, mirar un arbre i quedar-te quiet i simplement contemplar. I allò que deia l'Hipó, que és que tu estàs allà observant, contemplant, fins que la muntanya i jo somos uno. Llavors és aquest, això que explicaves,
sí,
no?
Sí, sí.
I jo crec que contemplant la natura, veient el mar, ha de ser un espai bonic i tranquil i amb silenci. I hi ha un moment que te'n vas i que entres amb el que és la natura, la vibració, el chi, tota aquesta història, la cosofia de la que parlava el Paniker, i sense analitzar i sense res. I això és fantàstic, i és una forma que qualsevol persona ho pot fer. L'únic que han de fer és anar a la natura sense el mòbil, a poder ser sols, i quedar-se, pues, no sé, mitja hora quiets, no? Lo del Barça, per mi, més que un samadhi o satori, és èxtasi.
És una aturada,
És allò, el gol...
Etimològicament, èxtasi és aturada.
No, és una altra forma, segurament, d'aturar la ment, no? Però ja, no sé, és com un orgasme, pràcticament, no? Té molta passió involucrada.
D'alguna manera, bueno, jo recordo que el teu pare ho vivia també com una, Lluís Racionero, com una experiència espiritual també, no? Igual que els grans concerts, no?
Sí, és que amb l'art, o sigui, els que considerem que el futbol, quan es juga bé, ja sabem que és un negoci, és un espectacle i tot això, però hi ha moments en què el futbol, quan el Pedri agafa una pilota o el Lamine Yamal, o veus tocs de combinació i coses així, que s'acosta molt a l'art. I qualsevol forma artística, a l'òpera, al cinema, Tarkovsky, no sé, coses així, elevades, Dreyer, doncs ens porten a un estat de la ment i de les emocions, i veure pel·lícules com Persona, de Bergman, estic parlant de clàssics molt, molt antics, no? Però, clar, això també ens afecta a la ment. I al final jo crec que tot això de la meditació té molt a veure amb treballar la ment. A vegades perquè baixi el cos, a vegades perquè es desfaci, a vegades pel que sigui, però sempre és aquesta història de som la nostra ment o som molt més que la nostra ment.
Quina relació, Swami, hi ha entre l'art, la bellesa i aquest espai, aquest silenci al qual apuntàvem abans?
Entre el silenci no està relacionat amb res. Però hi ha l'expressió artística plena, l'expressió artística que és bonica, que és colpidora. Això em porta cap a un silenci que està més enllà del nom i la forma. Però la bellesa, veiem una societat com està quan a lo que és lleig en diu art, a lo que és lleig en diu bellesa, a lo que és soroll en diu música. I què passa, no? Què és aquest embotiment sensorial? Tots tenim una afinitat per lo més bonic, no? I l'art, la música, un paisatge. Això ens porta cap a un espai que és anterior al nom i la forma, que és el gran silenci. Llavors, l'observar una peça d'art preciosa, a mi em porta cap a un espai que transcendeix nom i forma. I aquí és una de les grans... L'art com a mitjà, no? Cap un camí, cap a algo transcendent.
De no dualitat.
De no dualitat,
de
sempre.
De no separació entre un i l'altre.
Sempre no separació, perquè tal com diu l'Upanishad, i ara citant un text clàssic, el Veda, en el finit no hi ha goig. El goig està en la infinitud. I tots ens passem la vida buscant la infinitud. Fent ponting, corrent, fent carreres, mirant el Barça o meditant. Però tots, en certa manera, el que busquem és aquest espai infinit. Ens busquem a nosaltres mateixos.
I amb l'art passa una mica això, eh? Perquè la primera abstracció, Kandinsky, de lo espiritual en el arte, doncs justament el que fa és treure la forma per anar a aquest espai abstracte on hi ha aquest silenci i aquesta no forma, i que després continuen alguns com Mardotko, que és un pintor rus, pues, de postvanguarda, que veus aquells quadres gegants amb unes coloracions així degradades, que el que fan és expressar una mica, pues, estats contemplatius, no figuratius, on anem una mica aquesta unitat on l'abstracció ens porta cap a aquest silenci, no? I estic molt d'acord amb això de que avui en dia l'art s'ha girat, no?
Sí, de fet, l'Alexis Regionero, recordo els nostres oients, que també, entre altres, és doctor en història de l'art. I, efectivament, veiem un art que sorgeix, no?, d'aquesta part, diguem-ne, infinita, aquesta infinitud que diu Swami, però també hi veiem un art que sorgeix molt de l'element racional, no? I que potser no arriba al nivell de l'altre.
Clar, jo abans he parlat de Tarkovsky, i Tarkovsky parla del cinema com esculpir en el tiempo. O sigui, tota la narrativitat de la causa-efecte i aquesta obsessió que tenim avui en dia pel final i l'espoiler i les sèries, això no és més que una ment racional embotada i enganxada amb jocs i piruetes que són girs. Però és que l'art és una cosa molt més ambivalent, molt més oberta i fins i tot mística, no?
I llavors seria avorrit aquest art o no?
Jo crec que és una qüestió de que han d'haver-hi tot tipus d'art. I que està bé que pugui haver-hi un art més narratiu i un art més visual, però l'art també pot ser lent i pot parlar, pues, a l'esperit. I l'art pot parlar de la natura i pot parlar de contemplar i ens pot ensenyar tot això. I aquesta vessant és la que, com deia el Swami Satyananda, avui en dia és que no ens deixen, perquè surt la paraula avorrit de seguida.
De seguida. També hi ha gent, Swami, que s'avorreix meditant al principi, que li costa precisament perquè s'avorreix.
Davant d'una ment activa, davant d'un personatge que sempre està fent coses, el fet de ser, només ser, sense voler, ni que la ment s'aquí no vulgui res, està assentat. Això li costa molt. Aquest no propòsit és fonamental pel meditador. M'assento perquè m'assento.
I com ho fa vostè amb les persones que han vingut a veure abans, quan vivia a Catalunya? I...
Vagi deixant de ser una persona condicionada del món modern. Vagi deixant una cosa. És com deia l'Alexis, vagi deixant una cosa. Es faci més primitiu, més natural, més essencial. Sàpiga estar amb vostè mateix. Sàpiga estar amb la seva ment. I llavors, si sap estar amb la seva ment, anirà descobrint el fons sagrat de la ment, que és goig. Però primer l'ha de tolerar, el seu avorriment, i llavors vindrà certs moviments o certes petites crisis. Sí, és part de l'espai meditatiu, anirà portant cap aquí.
I aquí és quan la tècnica ens pot ser útil, no? O sigui, mirar una espelma, comptar respiracions, un mantra, no?
Exactament. És aquí, per exemple, tradicionalment el mantra, doncs substitueixo aquests molts moviments per un moviment, per un so que té un poder, i que a la llarga, si m'hi puc concentrar, em va portant cap al silenci. Que en algun moment també això, aquest so també desapareixerà, entraré en el silenci directament. Però això pot ser una fase, i ho veiem en la vida de molts practicants, de molts ioguis, on el mantra ha sigut definitiu.
Sí, jo podria explicar la meva experiència del principi que estaves dient, no? Jo sóc l'hiperactiu, jo sóc el nerviós. Llavors, què he hagut de fer jo per arribar a meditar? Doncs, primer, cansar-me.
O sigui, físicament.
Clar, una pràctica de dir què fas amb una persona hiperactiva i que, com dèiem, pues, només està en el fer i que no es deixa estar en el ésser.
Bueno, el ioga t'ha anat molt bé.
Clar, però m'ha anat molt bé el ioga perquè faig kundalini ioga i perquè he fet un kundalini ioga fort. I llavors jo faig una sèrie d'una hora i quart on no és que em destrossi físicament, però em deixo anar tot sencer, i llavors és quan puc meditar. Perquè m'he buidat, com si m'hagués anat a corda o el que fos, o a nedar. Però si a mi m'agafes en el meu perfil com soc, Aries, Pita i no sé quantos, em poses contra la paret a fer zen i em mates. Ara, després de fer l'exercici, llavors em quedo tranquil·let i puc fer una bona meditació, no?
Sí, què en pensa, Swami? Vostè que també ha escrit llibres sobre ioga, sobre l'autèntic ioga, d'aquest cansament físic primer, abans de passar a l'estat meditatiu.
Penso que és una fase, i possiblement l'Alexis, no sé ara, però d'aquí un temps...
Això ja ha passat, ja ha passat.
Sí. Era una fase, era una fase, i aquesta fase va ser positiva. Hi ha una, mira, afegeix això i fes-ho, i veuràs que després és més fàcil. Però hi ha un moment on no fa falta res.
Sí.
On quasi qualsevol lloc, qualsevol moment, és només anar cap a el que ets. És tan proper, l'estat meditatiu és tan proper més que qualsevol experiència.
Per mi el repte, lligant amb això que estem dient, és que del ioga es diu ara comença el ioga quan acaba una classe. I crec que és així. I amb la meditació és això, no? O sigui, quan ja vas passant pantalles i pràctica de meditació, per mi el repte és poder estar amb la ment contemplativa o meditant tota l'estona. I el repte és fer-ho en situacions difícils, sorolloses i complicades. Que jo en el llibre explico que vas al desert en el moment meravellós, posta de sol a la Índia, al Rajasthan, no sé què, tot perfecte, amb un grup que has portat allà, i arriben uns tios, es posen al costat, posen el mòbil amb un rap de no sé qui i et destrossen aquell moment. Doncs jo ja vaig tenir una lluita amb mi mateix. I la lliçó que em va donar la vida és tingues paciència, aguanta. Ells van marxar, i quan van marxar vam sentir una conversa d'ocells entre nosaltres, i després quan ens vam tombar hi havia la lluna plena darrere, i va ser un moment de samadhi meravellós per superar aquesta trampa que et posa la ment, que et diu no pot ser, has de meditar en una situació perfecta, doncs medites com sigui. I al final reps el premi.
Vostè, Swami, veu això, aquest problema, aquest obstacle, no se'l troba en el seu ashram, algú que vingui amb la música tot drap al costat, no passa això.
No, a l'ashram no. quan estàs fora de l'ashram, doncs bastant, sí, no? Bastant. Sí. I no t'has de fer tampoc massa depenent de situacions externes. Que tu t'has de crear la situació tan perfecta com puguis, sí. Però si llavors un dia vas al Corte Inglés i surts amb mal de cap i enfadat, alguna passa. I has de ser funcional pel món, i darrere del soroll hi ha silenci, i darrere de l'estrès hi ha silenci. És reconèixer això, que està tot, a tot arreu.
Diu Swami Satyananda Sarasvati al llibre Ment, Meditació, Silenci: meditar és despullar-nos de tots els pensaments sobre nosaltres mateixos i el món. És en el centre no afectat i sempre present al nostre interior. I l'Alexis Racionero, a Sendas de Meditación, escriu: meditar és asseure's i no fer res, allò que des del Zen es contempla com l'aprenentatge silenciós, un viatge endins per conèixer més bé la realitat tant interna com externa. Pot ser un exercici místic, malgrat que per damunt de tot és una forma d'autoconeixement. Així podem veure la globalitat del nostre ésser. Al mateix temps, en el procés de meditació, aprenem a connectar-nos amb el nostre cos i les seves sensacions. I tal i com s'ha dit en aquest programa, com ens deia Swami, meditar, escriu l'Alexis, ens permet deixar de dependre tant de les circumstàncies externes i prendre el comandament de com volem reaccionar a cada situació.
Shankarachaya. Per mitjà de la meditació constant, comparable al fregament de dos troncs per encendre un foc, s'eleva la flama del coneixement que fa cendres completament la ignorància.
Per a mi, asseure's, escrius Alexis, i res més, és un dels conceptes clau de la meditació. Asseure's i res més. Dius, restar importància a l'acte de meditar ens allibera i fa que puguem desprendre'ns amb més facilitat. Llavors, és interessant aquest missatge, Alexis, perquè hi ha persones que s'estressen pel fet de voler meditar bé. Diuen, ostres, és que no m'estic concentrant, no ho estic fent bé, i acaben més estressades després de la meditació que quan s'hi han posat, no? Llavors, és com ens alliberem d'aquesta tensió a l'hora de meditar?
Jo crec que hi ha dos obstacles. Un és el pensar que estàs perdent el temps. Perquè també en el moment que seus i no fas res, com no fas res, estàs perdent el temps. Llavors has d'entendre que no fer res moltes vegades és guanyar moltes coses, i que del buit i del no fer surt la plenitud. I aquest és un dels punts, no? I després, a mi m'agrada això, que ve d'un escriptor zen, i és una idea com molt zen, molt austera, perquè li treus la transcendència i li permets al practicant entendre que al final... pues és una qüestió de seure i ja està, però és que no parem. Llavors seure vol dir parar, i seure tampoc vol dir estar amb la postura fàcil amb flor de loto i tot això pues, que practiquem els ioguis, sinó tu pots seure a la cadira, que mentre tinguis l'esquena recta, el pit obert, ample i amb una bona respiració, que no hem parlat de la respiració, jo crec que és una de les claus i portes de la meditació, però que mentre tu estiguis còmode i tranquil, ja estàs meditant. I també podríem parlar de la meditació informal, no? Que és, per exemple, nedar. I ara que estic nedant molt, doncs tu nedes i és una meditació informal, i estàs allà tranquil i vas fent, o rentar plats, com deia el Thich Nhat Hanh, o restaurar mobles.
Suavi?
Sí, totalment d'acord. La meditació, el meditador integra la meditació en qualsevol fet de la seva vida, no? El rentar plats, el nedar, el caminar, el mirar la natura. A la vegada, hi ha un altre aspecte de la meditació, que és aquesta, és aquesta ment sense cap impressió, on ni veig, ni escolto, ni oloro, ni toco, ni tinc quasi connexió amb el meu cos ni amb la meva ment. I iògicament aquest seria la gran fita de la meditació, descobrir aquest espai més enllà de nom i rupa, més enllà de nom i forma, més enllà de qualsevol experiència. Puc meditar enmig de l'experiència, una meditació molt noble, però també hi ha una meditació, diríem la gran meditació, que va més enllà del meditador, com dèiem abans, i més enllà de qualsevol experiència externa o interior del meditador, on desapareixo.
I què en fa dels pensaments?
No, perquè passi això, els pensaments han d'haver desaparegut. En la mesura que no veig, els sentits es van cap a dintre, la ment s'aquieta, i quan aquesta ment, tots els vrittis, no, els moviments s'aquieten, estic en l'essència de la ment, i l'essència de la ment és llum i goig.
Això és el que el Krishnamurti deia, choiceless awareness, que és quan la ment, o sigui, la ment sempre està decidint. En el moment que, per no haver-hi impressions, no has de decidir res, llavors estàs amb una consciència on no has de triar. Llavors aquest és una manera de definir l'estat contemplatiu.
El que passa és el que deia, si jo me sento i vull això, el fet del meu voler això, estic creant una volició, una voluntat que no em permetrà entrar aquí. Haig de sentar-me amb una tranquil·litat tal que tant me fa si penso, si no penso, simplement me sento i soc. Llavors dono l'oportunitat a que tot això tingui lloc de forma natural, perquè és el més natural. I llavors entro aquí.
Sí, un problema és forçar la meditació, no? Creure que la meditació, d'una banda, és teràpia, i ja vas a fer una teràpia que t'ha de sentar bé, o creure que la meditació et calmarà sí o sí. I com expliquen pues, diferents meditadors, i el Pablo Dors i d'altres, doncs quan medites també et pots trobar dimonis, fantasmes, foscors i de tot, no? I un ha d'estar preparat pues, al que aparegui, i donar-li la benvinguda i acceptar, no?
Què en penses, Swami, dels dimonis i fantasmes que apareixen en la meditació, bueno, que poden
donar,
aparèixer?
Els has donat la benvinguda i deixar que marxin.
Els obres la porta perquè tranquil·lament se'n vagin. Clar,
no servir el te, com diuen al fem.
El meditador, en realitat, concep que tot pensament, tot vritti, no és ell. Ell és l'observador. I tot moviment, tota emoció, pensament, discurs mental, és una professor que passa, un tramvia, que passa i marxa. Llavors, ni ho espero, ni ho rebutjo, de forma desaferrada ho vaig passar, i jo em vaig establint aquí, en aquest observador lliure, no afectat. Aquesta és la millor manera de que això no t'afecti. Si tu tens un pensament estrany, quin pensament he tingut, ja estàs, et sents, deixa, el vritti és un vritti, no té res a veure amb tu.
Ara la meditació, com dèiem, està de moda. Esperem que quan passi la moda continuï la pràctica, no? Estigui ja implementada en moltes persones. Nosaltres vam començar a parlar-ne fa 19 anys a l'Ofici de Viure, fent un minut de meditació en directe cada dia amb el monjo budista Ricard Rullant, i en aquella època no estava de moda la meditació, i encara es confonia una miqueta amb relaxació. I al cap dels anys, quan ve parlant amb persones que han començat el camí, però moltes d'elles ho han deixat córrer. I aleshores es parla del fracàs de la meditació, però el fracàs en aquest sentit és el fet de deixar-ho córrer, de renunciar a la pràctica, no? Perquè no hi pot haver fracàs en la meditació.
No, la meditació és una llum, i aquesta llum està encesa des de, jo diria, des de que existeix el ser humà. Mm. És una cosa innata, anar cap al més net que ets, no? Cap a la teva essència, romandre'n allà.
I jo crec que el que hi ha és una evolució. I entendre que les sendes de meditació són molt grans. I que meditar no només és una cosa, no? I que jo crec que és com, no sé, com una passió, com alguna flama que descobreixes, o com anar en bicicleta, no? Que si ho has tingut, ja no ho deixes mai. El que pot ser és que hi hagi moments de la teva vida que estiguis en moments que puguis aixecar-te, llevar-te més d'hora al matí i fer una meditació formal i silenciosa, i altres moments on la vida et dona més feina, més moviment, i llavors aprens a meditar informalment. I altres moments, jo ara que em vaig fent gran, cada vegada connecto més amb la natura, no? I busco més la natura. I quan no hi vaig i passo molt temps a la ciutat i torno a la natura, penso que m'estava perdent, no? Perquè només estant a la natura jo ja medito, no?
Escrius, Alexis, a Sendes de Meditació, que dins de la majoria de tradicions meditatives la respiració és la porta d'accés a la pràctica, tal com comentaves, que gràcies a la respiració calmem les onades de la ment i comencem a identificar els nostres pensaments o el comportament de l'ego, que la respiració és un termòmetre de com estem i al mateix temps una eina molt valuosa per incidir en el nostre cos i en la nostra ment. O sigui, pal de paller, per tu, seria la respiració.
Sí, perquè quan jo abans de començar una sessió de ioga em salto al cànon que diu que has de cantar a l'om o el que sigui, jo necessito fer un pranayama, una petita meditació per centrar i per baixar. I és una cosa tan simple com que la respiració sigui més lenta. I de què depèn això? Pues, per exemple, una tècnica és introduir la pausa a la respiració. El que fem és inhalar i exhalar. Pues no, inhales, aguantes, i llavors l'exhalació és molt més pausada. Després d'exhalar, tornes a aguantar. Això es diu respiració quadrada. Doncs només per fer la pausa, ja la respiració es modifica. I després una altra tècnica molt senzilla és et tapes una narina, una fossa nasal, i respires només per un cantó, i això automàticament fa que la respiració hagi de ser més lenta. I aquests senyors grans amb el que treballo i així estan encantats amb una respiració que es diu la víbora, que és que inhales pel nas i exhales entre les dents com el soroll d'una víbora. Ben llarg, ben llarg, ben llarg, ben llarg. La gent gran, com ja té un tarannà més baix, em fan exhalacions de quasi minut i mig.
Què dius? De debò?
De debò, de debò. I el senyor Abó, que em deia, és que no puc dormir i estic molt nerviós, també és un cul inquiet i no sé què, fa unes víbores abans de fer la becaina i d'això, i després dorm, que no vegis. I és que la respiració ens transforma, no? Igual que una respiració de foc, de Malik... Així, pues, el que fa és activar-te, no? La fas al matí i energia cap amunt. Vols baixar? Pues, el que he explicat, no?
Quina importància, Swami, li dona vostè a la respiració a l'hora de meditar?
És molt gran. I ara el mateix que deia l'Alexis, ara ho complemento. Una persona està meditant i en la mesura que va entrant en un espai més ampli i la ment es va aquietant, la respiració per ella mateixa... Es va fent més lenta. Si entra en un espai molt interioritzat, la respiració serà com molt sutil, sembla que arribi fins al coll i molt fina. I si aquesta persona entra en bastants espais de no pensament, hi ha un combacàs, és a dir, la respiració para. Pot parar un minut, minut i mig, inclús més.
Però si deixem de respirar ens morim.
No. En aquest cas hi és molt regenerador pel cos. És molt curiós l'efecte aquest. Hi ha una quietud tal que hasta la respiració para, i hi ha gent a vegades que em diu, home, és que passa això, tinc aquest obstacle. Dic, no és obstacle, vol dir que estàs meditant bé. És a dir, que tu, aquest combaca clàssic vol dir que la ment s'ha aquietat, i la relació entre prana, respiració i ment és molt gran. Llavors, o ho modifiques abans de respirar, abans de meditar, o la mateixa meditació, quan ja és profund, aquieta i transforma la respiració.
I quan s'atura, es diu que es treballa l'atma prana, que és com un tema com de les nostres pors més subconscients, no? Perquè el no respirar és la por màxima, tu ho has dit. Si no respirem, ens morim. Pues no, el gran meditador es queda sense respirar temps i aquí està treballant coses psicològiques bastant importants, no? Els samskaras i coses que tenim per aquí que no coneixem i que de sobte també apareixen per allà, no?
els mantres, objectes, entès el mantra en aquest cas com un objecte d'atenció, espelmes, etc. És a dir, qualsevol eina que ens ajudi a...
Mandales.
Mandales. És benvinguda, Swami?
Sí, 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 sí. Al principi, un utilitza tots aquests mitjans. De mica en mica, i hàbilment, un ha de notar que l'espelma em sobra i inclús en algun moment el mantra em sobra i la musiqueta em sobra i el pranayama em sobra. Només m'assento i ja estic on vull estar. Però això pot ser un procés d'anys, on cada cop la cosa és més senzilla, és més natural i és més el que sóc.
I vostè té una, si em permet, Swami, si em permet la broma, vostè té una postura totalment de professional, eh? És a dir, que clar, l'esquena molt recta, etc, no? Són molts anys meditant. Abans ens parlava de l'Alexis, de la importància que ell dona en aquest cas a l'esquena recta, eh? Sí, i no, sí. Però dius, no cal gran cosa més des d'aquest punt de vista per fer-ho accessible. Sí. Vostè què en pensa de la postura, Swami?
Penso que la postura és una ajuda, la postura és un mitjà, sobretot, com deia l'Alexis, l'esquena. Molta gent, la postura iògica li molesta, no està acostumat, no es preocupi, posi els seus peus a terra, estigui en una cadira, estigui bé, però tingui l'esquena recta. Així no s'adormirà i hi haurà un flux d'energia. Ara, pels que ens agrada el ioga, pels que ens hem passat mig segle practicant i disfrutant-ho, és agradable, et poses en una postura i quedes quiet, t'oblides del cos, ha passat una hora i mitja...
Sí, amb la postura hi ha un codi bonic, jo que vaig bastant al Japó i que acaba, estic més amb el Zen, en el Zen ens diu que ensenya la teva postura i la teva postura parlarà per ella mateixa, no? I la veritat és que vaig anar a practicar al Daikotuji Temple allà a Kyoto. I res, el primer dia que anava a pràctica em vaig posar en postura. Jo no sóc un gran meditador zen perquè són temps molt llargs i així, però el mestre quan va acabar em va dir: tens una postura molt maca. I era com la manera de dir: ja veig que ets un dels nostres o que portes temps amb això, no? I una cosa que volia dir abans, que estava parlant d'aquestes coses de com meditar i que si fixar la mirada o no fixar la mirada, gran tema, ulls oberts o tancats. Aquest és un temazo, perquè què és millor o què funciona més? Doncs no hi ha una resposta. Jo crec que s'ha de provar, no? Entre oberts o tancats, si els tanques és més fàcil, però t'adorms. Si els tens oberts és una tensió difícil de sostenir. Aquí hi ha un tema que jo crec que el practicant hauria de jugar amb això i veure què, no?
Sí, també podíem dividir els practicants en dos tipus. Els que segueixen un mestre, un camí, un llinatge i una tècnica concreta. Mm. Aquest no té massa opinions, segueix. Mm. Segueix i en aquest camí hi ha una gràcia i un poder. Mm. I l'altre, dius, jo no tinc un mestre, però no acabo de trobar, i vaig provant. Mm. És a dir, el que t'aquieta més, això funciona. I pots estar mirant aquella columna i si a mi això
em va,
doncs sí. Per què no?
Sí, jo soc molt defensor d'això.
Hi haurà un moment que la columna, quasi, tot i que la vegi, no la veuré, perquè no hi haurà concepte aquí, simplement servirà com a punt de fixació de la meva ment. I hi ha persones que els hi va bé. Millor estar fixats, perquè interiorment es mou massa, llavors el fet de concentrar-te en algú pot ser una ajuda.
Per mi, ensenyar a meditar és això. O sigui, és donar l'opció i de dir, quin és el teu camí, quina és la teva postura, et van els mantres, on van els mantres, com ulls oberts, tancats...
Pel que fa a la durada, Alexis, tu en parles, en el teu llibre. De quina durada sou partidaris? Ho dic perquè també abans que parlàvem, entre cometes, del fracàs de la meditació, veiem que al llarg dels anys, no, gent que ho ha deixat córrer és perquè al principi tenien uns objectius molt ambiciosos, jo meditaré mitja hora al dia. I amb el temps no van trobar aquell espai i ho van deixar córrer precisament perquè volien dedicar-hi, perquè volien fer molt bé, molt durant molt de temps. Quina durada recomaneu?
A veure, jo penso que una durada que està bé així entre setmana i d'això pot ser 10-11 minuts, matí i nit. Ara, potser el cap de setmana es podria fer una meditació de 50 minuts. I també sóc molt partidari d'una cosa moderna que són les micromeditacions. Que és, i per què no meditar durant 3 minuts quan estàs al despatx, a l'oficina o on sigui, i que sigues capaç d'aturar-te 3 minuts per dir, i ara continuo escrivint o ara vaig a fer el que sigui, però és molt millor això que res, no?
Swami?
Bé, en quant al temps, dependria molt de la persona. Si una persona comença, la veus amb una ment bastant moguda, mai de 10-12 minuts, si pot ser dues vegades, i de mica en mica, a mesura que et vagis trobant bé, allarga. Jo aniria, bueno, si la persona es va trobant bé en la meditació, allarga 20, 30, 40, si ho pots sostenir bé. Mira que no et generi un estat no volgut, no, d'enervament. Una mica, de vegades, sí que un ha d'aguantar una mica, però només una mica. La pràctica ha d'estar plena de goig. El camí ha d'estar ple de goig. Llavors, és anar trobant aquest... Sí que vaig apretant, sí que vaig avançant, però també amb respecte, no?, en el meu moment i la persona. Això dependria molt de la persona.
Alexis Racionero, Swami Satyananda Sarasvati. Gràcies, Alexis, per haver vingut a presentar aquest Sendas de Meditación, que ha publicat Libros de Vanguardia, i haver tornat a l'Ofici de Viure.
Un plaer, sempre estar
aquí. Com sempre, i gràcies, Swami, per haver tornat al programa, per haver tornat a Catalunya, perquè vostè ja, si em permet també la broma, que no és tan broma, aquesta, ho dic seriosament, de fet, jo crec que vostè ja no practica meditació, sinó que és meditació.
La meditació m'acompanya, no sé si practico jo o ella, però m'acompanya i jo la disfruto.
Gràcies, fins una altra.
Salutacions.
A la nostra audiència també, moltes gràcies. En nom de la Rosa Silloé, a la realització tècnica, de la Blanca Busquets, al guió, i de la Núria Ventura, a la producció.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.